L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Molt bona tarda, el saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les Emuta. Avui dimecres, dia 13 de juliol, destacarem... L'existència d'una empresa que podria estar vinculada amb la MAC genera sospites entre els anticementiri nuclear. La lluita contra el cargol Poma se centra en les postes. El proper dilluns, la segona actuació contra el mosquit al Delta de l'Ebre del Consorci de Serveis Agroambientals de les Comarques del Baix Ebre i Montsià. Impuls definitiu a les obres de renovació del centre comercial a Deltebre. Aquestes i d'altres notícies, ara al nostre informatiu. La coordinadora anticementiri nuclear de Catalunya ha fet públic un informe que confirma l'existència d'una societat limitada anomenada AMAC Projectos i Alternatives i que té com a adreça fiscal la mateixa que té l'AMAC, entitat que integra prop d'una setantena de municipis de l'Estat. Els anticementiri es pregunten ara quin és l'origen dels ingressos i les despeses de la societat mercantil i quina relació té amb l'associació de municipis. Escoltem el portaveu de la coordinadora anticementiri nuclear, Sergi Saladier.
La coordinadora de cementeri nuclear hem descobert l'existència d'una societat mercantil que porta per nom AMAC Societat Limitada, que entenem que actua com a societat paral·lela a l'associació AMAC pròpiament, sense ànim de lucre, i que per tant, doncs, al ser una empresa, doncs, està, pensem, doncs, pensada per a fer negoci, no? I llavors les preguntes que ens fem és, bueno, aquesta empresa, que a més està controlada per un soci únic que es correspon a la mateixa persona, que és el gerent de la MAC actualment, i clar, ens fa dubtar de si realment, doncs, l'Associació de Municipis Nuclears té coneixement de l'existència d'aquesta empresa que porta el mateix nom, quines són les funcions exactes que està fent aquesta empresa, quins són els beneficis que ha tret, d'on els ha tret, i com se'ls ha gastat, com ha repartit aquests beneficis.
Segons ha denunciat la coordinadora, l'empresa té com a adreça fiscal un domicili de Reus, on també hi consta l'adreça de la MAC i coincideix amb l'adreça del despatx MIB Advocats Associats Societat Limitada, que té com a soci el mateix Vila d'Abadal. L'informe fet públic per la coordinadora assegura també que l'empresa es dedica a la realització de projectes de desenvolupament local. Constituïda l'any 2001, fins al febrer del 2006, constava com a administrador únic el gerent de MAC, Marià Vila d'Abadal. Des d'aquesta data fins a l'actualitat, Vila d'Abadal és el soci únic, conseller delegat i secretari.
En primer terme, qui hauria de respondre és, per una banda, la pròpia empresa AMAC SL i, especialment, per altra banda, l'Associació de Municipis AMAC. Nosaltres desconeixem hores d'ara si l'associació té constància de l'existència d'una empresa que porta el mateix nom que la seva associació i, en tot cas, doncs, si els propis membres de l'associació desconeixien l'existència d'aquesta empresa, doncs entenem que siguin els primers interessats en demanar explicacions al que és el seu gerent, no? A vegades és el soci únic d'aquesta empresa que porta el mateix nom, no?
Amb tot, la societat mercantil compta també amb un president i 8 consellers. El president és el fins 11 de juny alcalde de Vandellòs, Hospitalet de l'Infant, Josep Castellnou. Entre els consellers hi ha també l'exalcalde de Móra la Nova, Joan Manuel Sabanza, Gabriel Ruiz de l'Olmo, exalcalde de Almonacid de Zorita, a Guadalajara, Ángel Navarro, alcalde de Jalance, a València, o l'alcalde de Valle de Tobalina, Rafael González Mediavilla, i l'actual president de la MAC. Tots ells representants de municipis que formen part de la MAC. La lluita contra la plaga del cargol poma al Delta de l'Ebre està ben encaminada, ho diu el Departament d'Agricultura i ho corroboren els mateixos pagesos. Així doncs, el tractament amb saponina que es va portar a terme fa unes setmanes en diverses finques d'arròs de l'Aldea i Camarles han donat molts bons resultats. Segons va explicar el diari El Punt, el responsable de la lluita contra la plaga, Hernán Subirats, s'està parlant d'una efectivitat que, en alguns casos, s'ha acostat al 100%. Malgrat això, en alguna finca l'efectivitat ha estat considerablement inferior, de només un 60%. Des del sindicat Unió de Pagesos també es valoren molt positivament els resultats i estan satisfets perquè hi ha hagut una bona coordinació entre els departaments. Segons va assenyalar Dani Forcadell, responsable del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos, no hi ha més cargols que fa un any i això ja és tot un èxit. Hi ha pressupost i ganes. Ara bé, Forcadell també va fer una crida a l'administració perquè no es relaxa, ja que tot i d'entrada la collita d'arròs d'enguany sembla salvada, les plantes s'han fet prou grans perquè el cargol no els afecte. Durant la sega, les postes podrien representar un problema. S'enganxen com un caramel i inutilitzen el procés de separació del gra, va precisar Forcadell. De fet, després dels tractaments amb saponina, els esforços del departament se centren ara en assajar nous mètodes per a posar fi a les postes, sobretot les de la vora del riu Ebre, que es combaten manualment amb barca. Segons va dir Subirats, han de mecanitzar el procés i va precisar que per posar fi a les postes estan fent assajos amb citronela, que estan donant també molt bons resultats.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El proper dilluns, dia 18 de juliol, el CODE farà el segon tractament dirigit a les larves del mosquit anòfeles als arrossars perimetrals dels nuclis urbans i urbanitzacions del Delta de l'Ebre. Aquest tractament s'inclouen dins dels tres que estan programats per la campanya 2011 i que es desenvoluparan d'aquí fins a mitjans d'agost. Els tractaments s'inicien a l'Hemidelta Esquerre, a les zones de l'Ampolla Camarles, Aldea, Deltebre i Riumar, per passar a l'Hemidelta Dret, on es faran les zones d'Amposta, Eucaliptus, Poblenou, Sant Jaume d'Enveja, Els Muntells i Sant Carles de la Ràpita. En funció de la climatologia, aquest segon tractament es preveu que es perllongui durant la setmana.
Serveis informatius de Mute.
Balls, bous, menjades populars, curses, actes religiosos, activitats per als més joves i per als que no ho són tant. Alegria, gresca, diversió, festa major. Del 9 al 17 de juliol, festes majors a Santa Bàrbara, les festes de la Plana. Santa Bàrbara invita tothom a compartir aquests dies tan especials. Us esperem per passar-ho bé a la nostra festa major.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El govern de Deltebre dona un impuls definitiu a les obres de renovació del centre comercial. Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens informa.
En el ple celebrat ahir al migdia es va aprovar amb els vots d'Esquerra i el Partit dels Socialistes l'expedient d'imposició de contribucions especials que tanca el quadre de finançament del projecte de renovació del centre comercial, xifrat en 1.129.257 euros en 14 cèntims. L'obra estarà subvencionada en un 75% pel Fons FEDER de la Unió Europea i pel PUO i el PAM de la Diputació de Tarragona. La resta es finançarà amb l'aportació dels veïns, que pagaran el 14% del cost total de l'obra, i l'aportació municipal. Les obres han estat adjudicades a l'empresa Contrates i Obres Empresa Constructora S.A. En aquest punt es va desestimar dins del ple les 1.467 al·legacions que s'havien presentat en contra del projecte. L'alcalde destacava la rebaixa important que hi ha hagut en l'adjudicació del projecte i que ha suposat rebaixar el cost de les contribucions especials que han de suportar els veïns. Gervasi Aspa.
Al final d'estos veïns que han fet les al·legacions la respost en forma i temps, i a part d'això, bueno, han vist també reduïda la seva aportació monetària, que és molt important, en un 35% menys del que havien de pagar la primera vegada que els vam dir l'import que tenia que pagar cadascú. És una baixa considerable, pel qual gravem encara menys l'economia de la gent del nostre poble, i tirem endavant un projecte que ha sigut llargament debatut i llargament maltractat, però que al final el temps, com sempre, et posarà i donarà raons a qui les tingui. No? I la resta són simplement punts tècnics, donar compte de liquidacions del pressupost del 2010, l'aprovació de les factures que no van caure el 2010 per inversions i per manteniment, que no es pot desatendre i, per tant, havien d'acudir per urgència, i, finalment, l'informe d'intervenció i tresoreria de la llei de la morositat de l'any passat.
Convergència, Unió i Partit Popular es van abstenir en la votació i el portaveu de Convergència i Unió, Lluís Soler, va dir que és un projecte que s'ha fet d'esquena als veïns i comerciants i ha dit que calia una consulta popular per tal que els afectats poguessin decidir la conveniència de tirar endavant o no aquest projecte. Lluís Soler.
I a part d'aprovar-se definitivament les contribucions especials del centre de la Cava, les quals Convergència i Unió ens hem abstingut perquè ja vam dir d'entrada que s'havia fet una consulta popular per adaptar el projecte del centre de la Cava a comerciants i veïns, i com això no s'ha fet, nosaltres ens hem abstingut i la responsabilitat del govern serà la que tirarà endavant les obres d'una forma o d'una altra, però d'esquena a el que els veïns i comerciants volien. Però, no obstant, al ple d'avui s'ha parlat abastament del tema econòmic, tot i que no ens han donat la paraula en donar compte de la liquidació i de l'informe de la llei de morositat, però sí que han pogut parlar en el reconeixement de factures extrajudicials, que són les factures al calaix de l'any 2010 que s'han de passar al 2011, que són la quantitat més elevada dels últims 5 anys, que quasi assumeix a 1 milió d'euros i que Convergència i Unió no han pogut votar per a reconèixer-ho perquè no comptàvem amb l'informe preceptiu d'intervenció per a poder saber on s'aplicaven les partides, ja que hi havia partides més elevades del gasto d'excés de l'any passat que del previst del crèdit inicial del pressupost d'enguany.
Per la seva banda, el portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya i primer tinent d'alcalde, José Emilio Bertomeu, va insistir que les modificacions tècniques introduïdes al projecte donaven resposta a bona part de les queixes dels veïns i insistia que el projecte contempla la reordenació de la plaça del Mercat de la Cava per millorar el mercat ambulant dels dijous i continuar-lo fent allí mateix. El ple també va aprovar, amb els vots del govern i l'abstenció del Partit Popular, l'expedient extrajudicial de crèdits del 2011 que ascendeix a 761.787 euros en 57 cèntims. Tant Convergència i Unió com el Partit Popular van criticar la manca de rigor del govern a l'hora de controlar les despeses i el portaveu popular va instar el govern a que els pressupostos s'ajustin a la realitat. Tomàs Castells.
Des del Partit Popular, no només en esta comissió i en este plenari, sinó que des de fa diversos anys ja venim manifestant la necessitat que ha de fer uns pressupostos ajustats a la realitat del nostre poble. Al moment de confeccionar els pressupostos, doncs confeccionem uns pressupostos que, tal com diem, no vulgarment, que el paper és sofrit i que ho aguanta tot, unes voluntats polítiques que després passa el que passa. Obres a la baixa, subvencions a la baixa, pressupost, gastos que tenim que fer la baixa perquè no tenim els ingressos suficients, però clar, però que això que pot ser d'alguna forma, baix el nostre punt de vista, que sempre ho hem anat exigint de que siguin ajustats a la realitat, però que després, quan arriba a final d'any, que els regidors de turno no hagin de tindre la suficient, per entendre meu, maduresa o la suficient, lo suficient rigor, no?, de gastar el que realment han pressupostat i que després, al final d'any, ens haguéssim de trobar en un remanent de tesoreria que hem gastat més del que ens tocava, de 875.000 euros, i que, a més, tenim quasi 1 milió d'euros més, tal com se diu vulgarment, factures al calaix, que no ens han capigut perquè els regidors de turnos no han sigut capaços de controlar el gasto. Clar, estem parlant de pràcticament 300 milions de pessetes que aquesta legislatura del 2010 ens han passat que no ho havien d'haver fet.
Des de l'àrea d'Hisenda es va insistir que en pocs dies es contractarà un préstec i es presentarà un expedient de modificació de crèdit per tal de resoldre els desajustos pressupostaris.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Les obres d'urbanització de la zona urbana d'Eucaliptus avancen a bon ritme i es van complint els terminis, segons va explicar la regidora d'Obres i Urbanisme, Isabel Ferrer. Les obres es van iniciar a finals del mes de març i es preveu que estiguin acabades al febrer, ja que el termini d'execució és de 10 mesos. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
Doncs així és, Tomàs, però ara es tracta de que els veïns puguen descansar també durant les vacances a pesar de les obres i l'empresa encarregada de realitzar les obres aturarà els treballs del 9 al 23 d'agost per fer vacances al personal i de manera que es causin les menors molèsties possibles als veïns de la zona durant els mesos d'estiu. També l'acoplar els horaris a les hores de descans i actuar en zones amb menys veïnat són alguns dels fets que l'Ajuntament d'Amposta ha pactat en l'empresa per tal de fer doncs, ostensible les obres i a la vegada doncs, minimitzar les molèsties als veïns. Així ho explicava la regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Amposta, Isabel Ferrer.
En aquesta època que ens trobem, a l'organització d'Eucaliptus s'estan realitzant les obres, estan anant molt, molt bé dins de les molèsties que s'ocasionen als veïns, però s'ha arribat a un acord amb l'empresa que des de ja se començarà a les 9 del matí les obres i a les 4 de la tarda, de manera que respecte a la migdiada i les hores de primera hora del matí, i amb la qual cosa també minimitzarem la problemàtica que pugui ocasionar aquestes obres. A més, també se faran les obres a la zona on hi ha menys volum, més volum de gent. Per un altre costat, a part d'això de retrasar l'hora d'inici de les obres, també hi haurà un moment en què es pararà totalment, que serà des del dia 9 d'agost fins al dia 23 d'agost, que també serà una lleugerament per als propietaris d'Eucaliptus, que esperem que finalment puguin veure enllestida l'obra d'aquí uns mesos.
A més, la regidora d'Obres també ha aclarit que s'han resolt favorablement la pràctica totalitat de les al·legacions que han presentat alguns propietaris per ajornar o fraccionar els pagaments d'aquesta obra. Cal recordar que els Eucaliptus és la zona urbana més gran d'Amposta després de la pròpia ciutat, de manera que l'àmbit d'actuació de les obres abarca 213.000 metres quadrats, dels quals 46.000 corresponen a la xarxa viària. Cal recordar que Isabel Ferrer, regidora d'Urbanisme, ha remarcat també que amb el nou govern de la Generalitat l'Ajuntament d'Amposta insistirà en la intenció de demanar una reserva d'espai per ampliar en un futur aquesta urbanització.
La Comissió d'Investigació d'Accidents e Incidents d'Aviació Civil està investigant les causes que han provocat en les darreres dues setmanes l'accident de dos hidroavions que es van estavellar quan participaven en tasques d'extinció de dos incendis. L'organisme emetrà aproximadament en 15 dies amb dos informes provisionals dels incidents, segons publica avui el Diari de Tarragona. Amb dues avionetes que participaven en els treballs d'extinció de dos incendis forestals, es van estavellar la primera d'elles el passat dia 29 de juny a la Badia del Fangar i la segona aquest dilluns a la Badia dels Alfacs. El coordinador de mitjans aeris dels bombers de la Generalitat, Santi Lleonard, explicava que és complicat determinar en un primer moment les circumstàncies, ja que des de l'aparició casual d'un obstacle o una imprecisa valoració del punt on es fa la recollida de l'aigua poden ser els motius dels dos incidents produïts.
Serveis informatius de Mute.
Me cago en l'orba, Quico. Vaig al cafè i no me n'entero de res. Hi ha un munt de gent que parla diferent i no m'aclariço.
Però tu no, tu et quedes callat, no els hi parles?
Home, no, callat no estic, ja ho saps, que em toca parlar-los en castellà, i llavors que si les oliveres, que si les garrofes, que si vengo d'esllemenar.
I per això no vas al cafè? Pues, home, parles com tu saps parlar, poc a poc. Mira, tu quan arribes dius bona nit.
Bona nit i bona hora, diria jo.
Pues ja veuràs com d'aquí no res, lo bona nit i bona hora te l'acabaran dient ells.
Carlos és de Tortosa i té 35 anys. Ara fa de voluntari per la llengua i parla en català un cop a la setmana amb una dona ucraïnesa.
El contacte entre tots dos mons diferents ens ha ajudat molt a tots dos. No és tan difícil que aprenguin, només cal que els donem una espenteta.
La Ludmila té 44 anys i va venir d'Ucraïna, ara en farà 4. Ara entén millor les persones que l'envolten al seu nou món.
Parlar amb Carlos me va ajudar a llançar-me a dir coses directament, a parlar sense vergonya.
Carlos parla català amb la Ludmila, que vol practicar-lo. Anima't i truca'ns al Centre de Normalització Lingüística de Terres de l'Ebre al 977-510720, al 012 o a voluntariesperlallengua.cat. Voluntariat per la llengua. Per parlar més. Per parlar en català.
Serveis informatius de Mute.
Noves instal·lacions de turisme operatives al 100%. Les noves oficines del Patronat de Turisme de l'Ametlla de Mar ja estan en ple funcionament per tal d'atendre els visitants d'aquest estiu. La inauguració oficial es farà aquest dissabte a la tarda i anirà a càrrec del conseller Josep Maria Pelegrí. Olga Tomàs, des de la Cala Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
Les oficines del Patronat Municipal de Turisme s'han traslladat de forma definitiva a l'entrada de la vila a l'Avinguda Amistat Hispano-Italiana. Unes noves instal·lacions que ja es troben al 100% operatives per aquesta temporada d'estiu, on la població de l'Ametlla de Mar pràcticament es triplica. Aquest nou equipament de 160 metres quadrats consta d'un espai d'atenció al públic, despatxos d'administració, sala de juntes audiovisuals i magatzem. D'altra banda, s'instal·larà a l'exterior un monitor de servei d'informació de 24 hores. Vicent Martí és el regidor de turisme de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
Crec que a l'Ametlla de Mar ja necessitàvem una nova oficina de turisme, una oficina de turisme que aglutina tant els serveis de promoció com els serveis administratius. És una oficina per a treballar, és una oficina del segle XXI per un poble que vol ser capdavanter dins de les Terres de l'Ebre en política de turisme.
Tot i que ja està en ple funcionament, aquestes oficines no seran fins al dissabte, a la tarda, que s'inauguraran oficialment. El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, serà l'encarregat de dur a terme la inauguració. L'horari d'atenció al públic de les oficines és de 9 a 9 del vespre, entre setmana, els caps de setmana, dissabte, de 10 a 1 i mitja i de 5 a 8 i mitja del vespre. Pel que fa als diumenges i festius, l'atenció al públic és de 10 a 1 i mitja de la tarda. A part d'aquestes noves instal·lacions, es continuen mantenint els punts d'informació repartits pel nucli urbà situats a la plaça del Canó, a l'hotel Ametlla de Mar i a la planta baixa de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. D'altra banda, l'urbanització Tres Calés, hi ha l'OAC, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà Municipal, que també ofereix informació turística.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Jan i un mes, la firma de moda del carrereu Jan Zamora i el vinarosenc Alfons Penya desfila un any més a la passarel·la 080 Barcelona Fashion. Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens amplia aquesta informació.
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar hem de parlar avui de moda i és que la sempre femenina firma de moda TCN va inaugurar ahir oficialment la 8a edició del 080 Barcelona Fashion, una plataforma que la Generalitat impulsava des de fa uns anys, dirigida només als dissenyadors independents i emergents i on les firmes consagrades en principi no tenien tant espai. Ara, el nou govern de la Generalitat continua fidel al model inicial del 080 que en el seu dia implantava el tripartit, tot i que hem de dir també que s'han obert les portes d'aquesta concentració de moda també a marques catalanes reconegudes internacionalment, com és el cas de TCN o també de Mango, que desfilarà demà dijous. Els salons del Paranimf de la Universitat de Barcelona són enguany el marc on es presenten aquestes propostes de moda, les de la 080 Barcelona Fashion, un certamen al qual ahir com a primera jornada, com a jornada inaugural, hi assistien, entre d'altres, cares conegudes com les d'Helena Rakòsnik, l'esposa del president de la Generalitat, Artur Mas, el nou alcalde de Barcelona, Xavier Trias, la vicepresidenta del govern de la Generalitat, Joana Ortega, i també Francesc Xavier Mena, el conseller d'Empresa i Ocupació, que avui inaugurarà de manera oficial aquest certamen, com dèiem, la Barcelona 080 Fashion. Fins divendres inclòs, està previst que se celebren un total de 18 desfilades presentant les col·leccions de moda primavera-estiu per al 2012. Per aquesta tarda el programa inclou desfilades a partir de les 4 de la tarda amb les propostes de Míriam Ponsa, Josep Abril, Brain Best i també la firma Jan i un més, la firma dels autors el canareu Jan Zamora i el vinarosenc Alfons Penya, que des de fa uns anys treballen i estan immersos en este sempre difícil món de la moda i el disseny. D'altra banda, seguint amb el programa de demà, es trobaran també les propostes i la moda de dissenyadors i firmes com la de Toni Francesc, Ehud, Celia Vela, Carlota Las Palas, Omar Caixura o Mango, mentre que divendres, l'últim dia, es posaran al damunt l'escenari les propostes de Mel Aimé, Manuel Bolaño, Crisia Robustela i Yorgos Eleftiriades. Tot plegat, propostes, models i dissenys que s'encarregaran de presentar cares conegudes com són les de models reconeguts mediàticament com John Cortajarena, Nicolás Coronado, Aida Artiles, Diana Farculina, Bàrbara Palvin, Marina Pérez, Beatriz Sala i Marta Espanyol. Evidentment, la notícia per a nosaltres i les nostres terres és la participació de Jan i Humes, sempre, només i únicament amb dissenys masculins, en aquesta participació, una vegada més, enguany ja per 8a edició a la Barcelona 080 Fashion.
L'informatiu de Mute.
Balls, bous, menjades populars, curses, actes religiosos, activitats per als més joves i per als que no ho són tant. Alegria, gresca, diversió, festa major. del 9 al 17 de juliol, festes majors a Santa Bàrbara, les festes de la Plana. Santa Bàrbara invita tothom a compartir aquests dies tan especials. Us esperem per passar-ho bé a la nostra festa major.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
El Club Nàutic Amposta va ser protagonista destacat amb la segona posició aconseguida el passat cap de setmana als Campionats d'Espanya de Rem. Els altres equips provincials van triomfar en les categories inferiors. El futur del Rem a la demarcació pareix garantit després dels bons resultats obtinguts pels clubs tarragonins en el Campionat d'Espanya a Leví, Infantil i Cadet, disputat a la localitat gallega de Castellarelo Domínio, on van participar un total de 410 embarcacions pertanyents a 74 clubs de tot l'estat espanyol. El balanç final va ser de 5 medalles d'or, 6 de plata i 3 de bronze, aconseguint el Club Nàutic Amposta el subcampionat tan sols superat pel Guadalquivir 86, que va revalidar el títol aconseguit la passada temporada. El Club Ampostí va finalitzar amb 4 medalles d'or del doble escul a Leví de Núria Martín i de Matris Beltri, l'infantil femení de Victòria Cid e Iris Castell i el masculí de Iago Gavilán i Roger Ruiz, juntament amb el 4 escul cadet Jordi Bautista, Aaron Centelles, Agustí Cavaller i Didac Martí. Aquests van afegir al seu palmarès una medalla de plata i una de bronze. Per la seva banda, el Club de Rem Tortosa va ser desè, amb l'or del doble escul del cadet de Natàlia Arasa i Laura Montessó i una plata i dos bronzes, mentre que el Club Nàutic Sant Carles de la Ràpita va ser dinovè amb una plata.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Després de la tempesta ve la calma i això és el que ha passat a molts indrets, però encara avui quedaran restes d'inestabilitat i també demà. Cap a Girona, Barcelona, també en punts del Pirineu, poden reproduir-se alguns ruixats, preferentment durant la tarda, irregulars, alguna tempesta, i a la vegada també al vessant nord del Pirineu hi haurà núvols i plovisquejarà. La resta, cel molt més obert. A destacar també per avui el vent de mestall i tramuntana, que bufaran forts, potser a migdia la tarda més moderats, però tornant a enfortir-se de cara a la nit en aquests dos accents del país. Aquests vents han arribat, per exemple, a l'Hospitalet de l'Infant, al Mestral, als 109 km per hora. I el tercer aspecte, i també important, és la baixada de temperatura. Avui les temperatures han caiguda, baixaran de forma sensible i també baixarà la sensació d'aixafogor a la costa.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Balls, bous, menjades populars, curses, actes religiosos, activitats per als més joves i per als que no ho són tant. Alegria, gresca, diversió, festa major. Del 9 al 17 de juliol, festes majors a Santa Bàrbara, les festes de la Plana. Santa Bàrbara invita tothom a compartir aquests dies tan especials. Us esperem per passar-ho bé a la nostra festa major.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les Emute, tots els dimarts, a les 8 de la tarda, Ebre FM. Música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre, des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM, amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les Emute.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre informatiu. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.